Caució, com sempre, a la carretera. Les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Avui és una jornada marcada per la reivindicació laboral en dos àmbits essencials per al benestar de la ciutadania, l'educació i la sanitat. Professionals que sostenen serveis fonamentals han sortit al carrer per reclamar millores en unes condicions de feina que consideren insuficients davant les exigències i responsabilitats que assumeixen diàriament. D'una banda, les educadores del primer cicle d'educació infantil han tornat a mobilitzar-se per reclamar solucions als problemes estructurals que afecten el sector. De l'altra, els metges mantenen les protestes per expressar el seu malestar davant la situació professional i les condicions en què desenvolupen la seva tasca assistencial. També en l'àmbit sanitari, els treballadors del servei d'ambulàncies han desconvocat algunes aturades després d'assolir acords parcials, tot i que el conflicte encara no es pot donar per resolt. Més enllà de les reivindicacions concretes de cada col·lectiu, la jornada d'avui posa de manifest un malestar creixent entre professionals que reclamen ser escoltats i disposar de recursos necessaris per continuar garantint uns serveis públics de qualitat. Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca, la sintonia d'IB3 Ràdio d'aquest dimarts, 16 de juny de 2026.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Avui és el Dia Internacional del Fiat Africà, Dia Mundial de la Tapa i Dia Mundial de les Tortugues Marines. Les tortugues marines són autèntiques viatgeres dels oceans i amaguen històries sorprenents sota la seva closca. Fa més de 100 milions d'anys que naveguen pels mars del planeta, de manera que ja suraven per les aigües quan els dinosaures encara dominaven la Terra. No està gens malament per a unes expertes a prendre's la vida amb certa calma. Tot i el seu aspecte tranquil, són grans aventureres. Algunes recorren milers de quilòmetres travessant oceans sencers i gràcies a una mena de brúixola natural basada en el camp magnètic de la Terra, aconsegueixen orientar-se amb una precisió sorprenent. De fet, les femelles solen tornar a la mateixa platja on van néixer per pondre els seus ous, com si mai no haguessin oblidat l'adreça de casa. Les seves cries també tenen una història curiosa. La temperatura de l'arena determina si naixeran més cries mascles o més femelles. A més, quan emergeixen els ous, han de córrer cap a la mà tan ràpid com poden per evitar els depredadors. Una autèntica cursa d'obstacles des del primer dia de vida.
Navegant pel món, omplo d'aire el cos i la força torna una vegada més sol. Cercador.
Sota l'aigua, les tortugues marines són excel·lents nedadores, poden aguantar llargues estones sense respirar i llisquen per la mà amb una elegància que contrasta amb el seu caminar una mica feixuc a l'arena. Algunes s'alimenten de meduses, altres de crustacis, i n'hi ha que, quan es fan adultes, prefereixen una dieta gairebé vegetariana.
Saborint eternament el món que...
Malgrat haver sobreviscut durant milions d'anys, avui s'enfronten a grans amenaces com la contaminació per plàstics, la pesca accidental i el canvi climàtic. Per això protegir-les és essencial perquè aquestes antigues navegants continuïn escrivint la seva història, els oceans del futur. Les tortugues marines ens recorden que la paciència, la perseverança i el sentit de l'orientació ens poden dur molt i molt lluny. I a Menorca?
que hi ha peixos que ja suren i a l'albúfera les graus se li mor sa Posidònia.
La tortuga marina més habitual a les nostres aigües és la tortuga babaua, careta, se'n diu també. Una espècie protegida que cada vegada troba més sovint les platges de les Balears com a lloc de nidificació. En els darrers anys s'han registrat diverses postes a l'illa, un fet que confirma la importància creixent de Menorca per a la conservació d'aquesta espècie a la Mediterrània. I la recent troballa d'un niu a Cala Calderer amb desenes de cries nascudes és una nova mostra d'aquesta tendència i posa de manifest la necessitat de protegir les nostres platges i continuar amb les tasques de seguiment i conservació. I qui no va mai a velocitat de tortuga és Axel Camarasa. Axel, bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Quin matí avui, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí, eh?
Intensito.
Ha passat un poc de tot, eh?
Sí. Des de problemes tècnics, a renous, a una mica d'estrès, una mica de tot, perquè no ens avorrim.
Però hem de ser justos amb les tortugues, perquè
sempre
van lentes per l'arena, però no van lentes dins l'aigua.
Ah, mira, clar.
A quina velocitat aproximada pot nedar una tortuga marina en moments puntuals, no sempre, pobres. És el concurs, eh?
Jugues
un pernil.
Amb quilòmetres hora?
Sí. Amb velocitat de la llum, no.
No, pensava que tenies amb milles, saps?
No. Quilòmetres hora.
35 quilòmetres per hora.
No m'ho puc creure.
L'he encertat?
T'ho has inventat?
Sí, clar.
M'has vist el guió?
No. Pernil!
35 quilòmetres hora.
Sí o no?
Sí.
Crac.
Colors.
He de posar el llistó.
Un aplaudiment per Axel Camarasa. No t'ho sabies, t'ho has
inventat. No, no tenia ni idea.
No tenies ni idea.
Vull dir, podria haver dit 350 i m'hagués quedat tan ample.
Enhorabona, ara anirem a buscar el pernil, eh? Perquè no...
El compartiré.
No pensava repartir-lo avui.
Troben un mariner.
I avançant els continguts del programa d'avui, parlarem amb el delegat a Menorca del Sindicat Mèdic de Balears, Claudi Trià, i de la concentració avui a les 11 davant del Centre de Salut Canal Salat de Ciutadella. Tindrem comunicació també amb na Laia Coll de la plataforma 03 Anys Menorca, col·lectiu que també ha protestat avui, una hora abans, a les 10. Conversarem també amb el conseller de Cultura, Educació i Joventut, Joan Pons Torres, de l'obertura de la convocatòria per a optar una plaça a Sa Casa de Menorca, que ofereix habitatge a menorquins que volen estudiar a Barcelona i no ho poden fer per motius econòmics. I avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció Les cosetes d'en Tudurí.
Han foragitat totes les penes i el temps.
Abans veiem quina és l'actualitat del dia amb el millor concursant de la història, Axel Camarasa. Bon dia de nou.
Amb el flamant campió
del
concurs.
Ara. M'agrada aquesta paraula.
Doncs mira, l'actualitat passa avui per Es Mercadal, concretament per Son Parc. Allà hi ha un centenar de persones que viuen al complex d'apartaments de Ses Canaletes i que han d'abandonar allà on viuen per ordre judicial. Han començat, de fet, a rebre ja citacions del jutge després que un fons d'inversió hagi adquirit els 66 immobles. Els residents viuen en precari, per tant, sense contractes de lloguer legals, i en alguns casos també els apartaments han viscut situacions d'ocupació. Tot i que alguns d'ells han intentat regularitzar la seva situació, no els ha estat possible. És el cas de José Manuel Porta, és un jubilat amb una pensió de 1.300 euros i una dona que té un 37% de discapacitat reconeguda. És també el portaveu de l'Associació de Veïns.
A nivell legal lo tenemos perdido, lo tenemos todo perdido. O sea, no van a echar d'aquí sí o sí.
Ja han mantingut contactes amb l'Ajuntament d'Es Mercadal, que ja els ha avançat que no té solució per al centenar d'afectats, entre els quals hi ha 30 menors d'edat. El seu futur, doncs, passa per l'IBABI.
Yo voy a pactar con esta empresa que yo voy a dejar la vivienda y me iré a vivir a casa de mi hija. Bueno, me voy a vivir a casa de mi hija y voy a dormir en el salón de la casa de mi hija. O sea, que es que no es que tenga un sitio para irme a vivir, ¿no? O sea, que estoy esperando que Ibabi, pues, haga algo. Bueno, yo estoy apuntado en el Ibabi ya hace tiempo.
José Manuel no optarà per la via judicial perquè no té dret a un advocat d'ofici, ja que superen 200 euros al màxim permès per accedir a la justícia gratuïta. D'altres, però, sí que ho faran, explica. Aquest dijous tenen prevista una reunió amb l'Ajuntament per mirar d'avaluar possibles solucions. També és notícia que els no residents del castell ja no poden aparcar durant algunes hores al centre del poble. Des del 15 de juny fins al 15 de setembre es prohibeix l'estacionament des de les 7 del capvespre fins a la mitjanit per als que no són residents. Una mesura que va començar a implementar-se el 2022 amb l'objectiu de facilitar l'aparcament a les persones locals en aquesta franja horària. L'Ajuntament explica que els visitants poden fer ús en aquest horari de les 5 borses d'aparcaments públics i gratuïts que s'ubiquen a la perifèria. L'any passat, la policia local va interposar, atenció, més de 1.000 sancions durant aquests mesos per l'incompliment d'aquesta ordenança.
Qui viu tot any aquí, que arribi a casa seva i no trobi un aparcament perquè els altres són de festa, els altres a casa i deuen a l'aparcament, cosa que no hi ha en cap punyetero poble, pels cotxos que hi ha, jo me sembla bé que hi hagi unes hores que puguin aparcar cada un en el seu poble.
Vinc a treballar la temporada i acabo d'aparcar allà fora, en el pàrquing d'allà fora, perquè no m'he pogut empadronar.
A mi me sembla bé aquesta restricció. Mira, algú tenim d'avantatge als residents, la gent gran que ha d'aparcar o la gent que té més limitació en la qüestió de moviments.
I no deixem la circulació ni els vehicles perquè el president del Consell d'Olfa Vilafranca adverteix que per aplicar la limitació a l'entrada de cotxes a l'illa caldrà modificar la llei reserva de biosfera. Considera que presenta mancances importants i que el règim sancionador és del tot insuficient. Per això serà necessari que el Parlament tramiti i acordi la modificació legislativa. Ho ha avançat de Vilafranca al ple del Consell.
Antes tindrem que fer una proposta, no sé amb quina via, de modificació de llei de reserva de biosfera, perquè ni règim sancionador ni determinats informes que estan inconcrets ens estan preparant una nota de tots els canvis que hi té que haver perquè la redacció sobre cap punt, no dic que tot sigui així, però sobre la limitació de vehicles, és bastant deficient i impedeix de manera important la seva aplicació.
El president ha explicat que aquesta setmana s'instal·laran les càmeres de control al port de Ciutadella i que tots els ajuntaments ja tenen sobre la taula el conveni per al traspàs d'informació del nombre de vehicles registrat a cada municipi. Més dificultats es reconeix que té amb la DGT i l'autoritat portuària. Actualment s'està treballant en el reglament i es preveu aprovar el sostre de vehicles en el ple d'octubre. L'oposició insisteix que calen restriccions de manera immediata. Noemi García, de Més per Menorca.
D'informació no en falta, de voluntat política... Sí, limitin l'entrada de vehicles a Menorca, que és el que més vol la ciutadania de Silla.
El ple també s'ha explicat que en un mes, a partir del 15 de juliol, es podrà circular de nou pel tronc central de la carretera general i que s'eliminarà l'actual desviament que hi ha a l'altura de Rafalrubí.
Gràcies, Axel. Informació completa, a quina hora?
A partir de les 2:30.
Fins llavors.
Que vagi bé.
Que vagi bé, adeu.
Pues en casa i en l'aire condicionat, filla meva.
Això és una foguera.
I pel que fa al temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu un altre dia de sol. Les temperatures avui encara pujaran més amb un termòmetre que arribarà a marcar 31 graus de màxima. Vent molt, molt fluix, de direcció variable, més de nord fins les 8 del capvespre i a partir de llavors de component est. S'hi sumaran brises costaneres.
Que con la calor, pues sí, pero bueno, si después nos vamos a la playa. Ja són massa els xigarros que has fet, tens boira.
A 12 i 18 minuts, fem una pausa i tornem tot d'una.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vive3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vive3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar a replec?
Tens el meu permís. Pots començar a replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vive3 Ràdio.
El Dia Menorca, fet a casa.
Professionals mèdics de Menorca s'han concentrat avui matí a les 11 davant del Centre de Salut Canal Salat de Ciutadella després que aquest dilluns hagi començat la cinquena convocatòria de vaga mèdica nacional que es mantindrà fins divendres. La situació és cada vegada més tensa i ja es parla de vaga indefinida passat l'estiu. Saludem el delegat a Menorca del Sindicat Mèdic de Balears, Claudi Triay. Com estàs? Bon dia, Claudi.
Bon dia.
Com ha anat la concentració d'avui? Encara hi sou o ja s'ha acabat?
No, ja s'ha acabat, perquè tots el que volem és que s'afecti mínimament a la població. Per això també són sensibles i comprenem perfectament que els pacients tenen que ser atesos en tot moment i per això hem intentat que fos el més reduït possible, però també fer palesa i manifestar el nostre descontent en quant a en aquesta situació que tenim des de fa ja molts mesos, més d'un any, en la ministra de Sanitat, que és insensible a les nostres demandes.
Com estan els ànims entre els professionals de Ciutadella? Què t'han dit avui?
Pues, la veritat és que jo pensava que ja ho havia fet ja una mica de que la gent estigui desanimada, i al contrari, els he vist molt forts, els he vist molt animats i, a més, conscienciats en que és algo que tenim que aconseguir i que no tenim que afluixar en aquest moment, perquè la sanitat pública depèn d'aquesta situació. No és una cosa dels professionals, sinó que és també de la sanitat pública i dels pacients.
Aquest dilluns, com dèiem, ha començat aquesta cinquena convocatòria de vaga nacional amb una concentració estatal davant del Ministeri de Sanitat, i va ser també a Madrid, no?
Sí, a Madrid hi va haver una gran manifestació amb moltíssima afluència de professionals de tot el territori espanyol. La veritat és que feia temps que no es veia tal unió i tal manifestació de professionals en contra d'aquest estatut marc, i la veritat és que la idea és que si no soluciona això a curt plaç, anarem a una vaga indefinida després de l'estiu.
Us va rebre algú ahir?
No, que va. Si la ministra de Sanitat, a més, ha estat bloquejant contínuament totes les vies de diàleg que nosaltres hem mantingut obertes en tot moment, no hi ha hagut conversacions, no ens han convocat absolutament per res en el comitè de vaga per intentar cercar solucions, i les úniques vegades que ens ha cridat és per posar-nos damunt la taula l'estatut, és algo així com o lo tomas o lo dejas, i això és el que hi ha. I la veritat és que això no és realment una via de diàleg, sinó que és una imposició, i això no estem disposats a tolerar-ho.
Per tant, aquest anunci d'una possible vaga indefinida després de l'estiu, més que una eina de pressió, ja sembla pràcticament una realitat, eh?
Sí, la veritat és que és una realitat, i a més tenir en compte que aquesta vaga que tenim prevista per després de l'estiu s'uniran també tots els metges residents coneguts com a MIR, i a més tenir en compte que totes, absolutament totes les comunitats autònomes que hi ha i tots els seus consellers estan totalment en contra d'aquest estatut marc. És a dir, ha aconseguit unir a totes les forces des de tots els punts de vista, des del punt de vista tècnic, sanitari, polític. No hi ha ningú que estigui d'acord amb la proposta de la ministra. S'ha quedat absolutament sola davant d'aquest estatut marc.
En aquest llarg camí per aconseguir un estatut propi que reconegui la singularitat i la responsabilitat dels metges i facultatius, a què esteu disposats a renunciar o a negociar, o què heu de fer davant d'aquesta situació? Perquè, clar, hi ha una reivindicació que és molt clara, però us hem entrevistat ja moltes vegades i és que no veiem que hi hagi cap evolució. Què ha de passar perquè aquesta situació se desencalli?
La veritat és que està absolutament enrocada i, a més, voldria deixar molt clar que no és una reivindicació econòmica, no demanant més dolers. Demanant que se reconegui la nostra singularitat, com és que nosaltres tenim jornades interminables, no hi ha limitació en quantes jornades que nosaltres podem fer, no compta absolutament res per la jubilació, i en aquest moment la única solució és que el govern central agafi les riendes i intenti negociar. Ara ja ha superat completament el que són les competències del Ministeri de Sanitat i ja ha pujat en el següent nivell, i és el president del govern el que té que agafar les riendes d'aquesta situació.
Clar, és un conflicte obert directament amb el govern espanyol i ara ens comenta ja directament amb la presidència d'aquest govern espanyol, però quin suport esteix rebent d'altres institucions, com les comunitats autònomes, que d'una manera o una altra també influeixen, no?, en aquest dia a dia del món sanitari?
Per suposat, i a més vull recordar que les comunitats autònomes que m'ho recolzen en aquest moment són de distint color polític. No només podria ser les conselleries que estan a l'oposició, no. Totes les conselleries de qualsevol color polític estan recolzant les nostres reivindicacions. És a dir, és una situació d'absolutament tranquil·losament de la ministra, que no vol seure a xerrar, ella diu i està convençuda de que ha solucionat els problemes, però el curiós és que el que nosaltres ara estem demanant és el mateix que ella demanava fa 5 anys darrere de les pancartes. És a dir, és inaudit, la situació és kafkiana.
Els pacients pateixen les conseqüències de la situació, segons la previsió de la consellera de Salut del Govern, Manuela García. Quan finalitzi aquesta nova setmana d'aturada, s'hauran suspès prop de 77.000 actuacions sanitàries de les Balears des de l'inici de les mobilitzacions i l'impacte pressupostari arribarà als 10 milions d'euros. Només aquesta setmana, segons ha difós la conselleria, es calcula que es deixaran de fer unes 15.000 actuacions amb un cost estimat de 2,5 milions d'euros. Són dades que no agraden a ningú, clar.
A ningú. Això és lamentable. Això realment és un fracàs absolut per tots, perquè el nostre objectiu, ho vull recordar, no és que se suspenguin intervencions, no és que un pacient deixi de ser atès a una consulta amb absolut. Nosaltres volíem fer manifestar clarament que era una situació que tenien que modificar, perquè, a més, és que està en joc la sanitat pública en aquests moments, perquè si continua així, hi haurà una fuita de professionals cap a l'estranger i cap a institucions privades que farà que la sanitat pública estigui ja en una situació que pugui inclús no garantir l'assistència de tots els pacients. Ja tenim demores importants en consultes, atenció primària, però és que la situació, si no soluciona i els professionals no es senten respaldats, cada vegada serà pitjor.
Com comentaves, professionals i futurs professionals, no?, que també us volen donar suport, els MIRS comentava, eh? Sí.
Efectivament, els MIRS, els residents, ja han manifestat que a partir de setembre s'uniran i recolzaran aquesta vaga, perquè són ells els que realment tenen que agafar relleu dels més veterans i veuen que la situació i les condicions no solament no milloren, sinó que poden empitjorar. I això no estan disposats ells a passar per el que han passat molts dels que ja duim molt d'anys.
Claudi, què queda aquesta setmana? Alguna mobilització més? Alguna passa més? O ja pràcticament ens veurem després de l'estiu?
No, encara mos queda pendent. Farem també una concentració en el centre de salut del Sant Joan aquest dijous a les 8 del matí per fer palesa també que atenció primària es veu afectada i els professionals d'atenció primària recolzen les nostres reivindicacions. I finalment divendres farem una única i exclusiva concentració a l'Hospital Mateu Orfila, que ja serà, diguem, la cloenda d'aquestes 5 convocatòries que han tingut des de gener de vaga. Una vaga que ha durat una setmana cada mes. És terrible. Això és algo insostenible, no només per la sanitat, sinó per als professionals i per als pacients, per suposat.
Preocupa el que veiem mirant enrere, totes aquestes convocatòries que heu fet fins ara, però preocupa sobretot, passem pena sobretot, perquè és que no veiem res a l'horitzó. L'únic que podem dir és que esperem bones notícies aquest estiu per tots i per tothom, Claudi.
Ojalà, això significarà que per fi ens hem sabut a seure, mos han intentat almenys escoltar i cercar un punt de trobada que això inevitablement es té que aconseguir. Però si no hi ha vies de diàleg és impossible arribar a un acord. Això és el que demanem. Almenys que mos deixin l'oportunitat de poder xerrar i de poder dialogar i de poder negociar, perquè fins ara ha estat absolutament impossible fer.
Gràcies, Claudi, que arribin aquestes bones notícies. Una abraçada.
Ojalà, i sigui tot per bé dels pacients i de la sanitat pública espanyola.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
El dia Menorca.
Quan són les 12 i mitja en punt, canviem de tema. El Consell Insular de Menorca ha obert la convocatòria per accedir a les places disponibles de Sa Casa de Menorca a Barcelona per al curs 2026-2027. Una iniciativa que cerca facilitar l'accés a un habitatge a aquells estudiants menorquins que volen cursar estudis a la capital catalana però que no ho poden fer per motius econòmics. I per conèixer els detalls d'aquesta nova convocatòria, els criteris de selecció i la importància d'aquest recurs per a les famílies menorquines, avui conversam amb el conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esport, senyor Joan Pons Torres. Com està? Bon dia.
Hola, bon dia. Com va?
Molt bé. Sa Casa de Menorca, que es troba ubicada al carrer Diputació 215 de Barcelona, en un edifici, en un bloc de pisos de l'Eixample, que des del 2024 ja pertany íntegrament a l'entitat. Quina és la capacitat actual de l'immoble i quantes places per a allotjament d'estudiants s'ofereixen de cara al curs que ve?
Bueno, a l'immoble actualment hi ha una quarantena de places perquè han pogut ampliar, com bé acabes de dir, finals 2024 van poder adquirir o recuperar, millor dit, el pis que estava llogat a una persona major amb una renta antiga. Això s'ha rehabilitat amb una ajuda econòmica, que hem fet una inversió important des del Consell Insular, i actualment, en aquest curs 2026-2027, oferirem 7 places d'allotjament en règim de lloguer amb habitació compartida i a tots aquells estudiants que compleixin, evidentment, no, requisits acadèmics i econòmics. I, per tant, com comentàveu, doncs, és una oportunitat el fet de que tinguem la Casa de Menorca a Barcelona perquè aquells estudiants menorquins que vagin a viure a la ciutat puntal puguin viure al Manco en bones condicions i sobretot en unes condicions econòmiques assequibles, no? Perquè tots saben que tots estan carint moltíssim i no tothom se pot permetre pagar un lloguer a Barcelona més els gastos, més les despeses que ja de viure prèviament a una capital com Barcelona.
Sa Casa de Menorca, una sort poder-ne disposar. A qui s'adreça exactament aquesta convocatòria? Conseller, quins requisits s'han de complir per poder presentar-s'hi en aquesta convocatòria?
Bueno, tots els estudiants menorquins, evidentment, per tant, per ser menorquí, que estan empadronats a Menorca i que vagin a estudiar a Barcelona, ja sigui a Barcelona ciutat o Barcelona província, i aquells estudiants menorquins que vagin a fer un estudi, és a dir, una carrera, un grau universitari, una formació professional o estudis oficials que siguin o bé d'una institució de reconegut prestigi o de més d'un curs, poden, si compleixen amb els criteris acadèmics mínims que se demanen i econòmics, evidentment, si estudien com dic, que cursos es poden presentar a la convocatòria.
Per tant, també entenem que hi ha com un equilibri entre el barem econòmic i el barem acadèmic, no?, a l'hora de fer aquesta selecció.
Efectivament, hi ha un equilibri del 50%. La selecció és tècnics del Consell, de totes les persones que se presenten, barem en el 50% els criteris acadèmics, els que han tret les millors notes, i el 50% també a recursos econòmics. Sí, sí, sí.
Com deia, conseller, en Barcelona llogar un pis és missió impossible, l'accés a l'habitatge és un problema general, a Barcelona és especialment greu. De quins avantatges estem parlant exactament? Quins avantatges ofereix aquesta Casa de Menorca pel que fa a preu, període d'estada i serveis?
Bueno, és que el preu és una cosa simbòlica, d'acord amb el que es paga de lloguer, sobretot a Barcelona. Els estudiants que entrin a la Casa de Menorca pagaran un lloguer de 190 euros mensuals. I estem ballant de 2.000 euros a l'any. I amb el lloguer no, que només has de pagar 190 euros mensuals, tinc clau, saigo i el llum. Per tant, jo crec que les condicions són mínimes i, evidentment, això ho podem fer perquè, com a Consell Insular, assumim, evidentment, el cost de la casa de Menorca, i perquè saben que això és un, no és un negoci, sinó que és una necessitat, no?, de molts estudiants menorquins que viuen a Barcelona i que, doncs, aquells que, com dic, compleixen les condicions acadèmiques i també econòmiques, nosaltres estem contents de poder tenir aquesta casa de Menorca ben cuidada i ben gestionada i al dia, perquè aquells estudiants menorquins que puguin entrar ho puguin fer, i també hi hagi estudiants menorquins que hagin de renunciar a estudiar a Barcelona per la qüestió econòmica. La veritat és que com a administració poder tenir la casa de Menorca és una satisfacció, i crec que és una petita joia que tenim a Barcelona que entre tots hem de cuidar.
I que no ha estat senzill arribar fins aquí. Des que l'any 1960 va néixer la idea d'aquesta casa, no?
Sí, no, de fet, si deu, va néixer d'uns menorquins que vivien a Barcelona, uh-huh, de manera totalment altruista, es podria dir. I després, amb el pas del temps, es descendés d'aquelles persones, poc a poc es van anar desentenent, fins que, crec que era l'època de la Joana Barceló, el Consell Insular va decidir adquirir la major part de ses accions i, per tant, assumir també la despesa de funcionament i de manteniment de l'edifici. Realment van ser uns visionaris, aquells menorquins que van adquirir l'edifici de Barcelona per fer la casa de Menorca a Barcelona, perquè ara seria molt difícil, per no dir impossible, no? El fet de poder comprar o tenir tot un edifici en el centre de Barcelona, i jo crec que els menorquins puguen dir que tenim un edifici a Barcelona per als estudiants menorquins que, per una banda, que més ho necessiten i després també que més ho mereixen, no? per nota, jo crec que és un motiu d'orgull, no? Que hi hagués menorquins que anys enrere haguessin tingut aquesta bona idea, i ara nosaltres tenim el deure com a administració, com a Consell Insular, de conservar aquesta casa de Menorca i de cada any fer aquesta selecció d'estudiants per poder donar cobertura i ajudar a que, bueno, a les famílies menorquines, no? Perquè ja saben que les famílies realment fan un gran esforç econòmic per poder pagar els estudis i es viure fora en els seus fills. I mira, si podem aconseguir que hi hagi aquestes famílies de Menorca que els seus fills venguin a estudiar i a viure a la casa de Menorca a Barcelona, doncs ja nosaltres com a servidors públics és una satisfacció poder contribuir a que la despesa sigui menor per part de les famílies que tenen fills estudiant.
L'any 2019 es va signar un conveni amb el Consell per comprometre's a fer inversions de manteniment i reforma. Ja s'han conclòs completament aquestes actuacions que s'hi han fet els darrers anys? Ja no hi ha d'haver més inversió en el sentit de fer obra de reforma com a tal?
Les inversions a la casa de Menorca, com us podeu imaginar, són constants. Són constants perquè sí que es veu que l'estiu passat van tenir una gran actuació, que, com dic, era aquest pis que van recuperar i que han hagut de reformar per poder oferir més habitacions per a estudiants menorquins. Però ara, per exemple, tenim dues obres que haurem de començar de manera imminent. Una crec que és en el terrat de la casa de Menorca, uh-huh, i després a un pis de la tercera planta. Vull dir, és evident que sempre hi ha, qualsevol propietari, ja que més o menys complirà, sempre necessita un pot de manteniment. Ja imagineu-vos un edifici, no? I més un edifici que té els seus anys, un edifici en el centre de Barcelona, que no és un edifici fet d'ahir, és un edifici antic, i per tant que el manteniment és elevat, no? Per tant, nosaltres, com a Consell Insular, les actuacions són constants de manteniment a la casa de Menorca.
Conseller, fins quan hi ha temps per tramitar les sol·licituds i com continua el procés a partir de llavors?
Idò, la convocatòria ja està publicada en el BOIC i a la web del Consell Insular de Menorca. Si aquells menorquins, aquelles famílies que estiguin interessades en que els seus fills puguin entrar a la casa de Menorca per el pròxim curs, ho poden cercar o bé en el BOIC o bé, si van a Google i posen Casa de Menorca Barcelona Consell Insular, allí sortirà la notícia en la publicació i les bases, i per tant veuran que fins el dia 9 de juliol poden tramitar les sol·licituds per poder presentar, i després, una vegada hagi passat aquest 9 de juliol, amb totes les persones que s'hagin presentat A la convocatòria, el Consell Insular traurà una primera llista de mesos exclosos i després d'haver esmenat aquells que hagin, que potser s'hagin deixat el document de presentar el que sigui, després ja se publicarà la resolució definitiva i se procedirà a entrar a aquestes 7 places noves que tenim enguany que podem oferir per nous estudiants que entraran a la Casa de Menorca.
D'acord, gràcies, Joan Pons Torres, conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, per a totes aquestes explicacions vinculades a aquesta Sa Casa de Menorca, que ofereix habitacions en règim compartit per 190 euros al mes en una ciutat com Barcelona, on els preus pràcticament hi són, jo diria que més del doble. Moltes gràcies i que tingui bon dia.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
Em doneu-vos permís per començar el replec?
Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
Així ho faré.
Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tento! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tento'l amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
I amb tots vostès, Antoni Tudorí, vingut des del castell.
Ara em toca jo.
Atenció.
Paguen bé, paguen bé. Diuen gràcies, gràcies.
Ses cosetes...
Com es diu vostè?
D'Antoni Tudorí.
Et toca, toca.
Que em toca.
Tu nombre y era mi pensamiento.
Adamo. Ara sí.
En que me he enamorado.
Don nom.
Para mí es el emblema.
Pa, 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 ara ja no me'n recordo la lletra.
Toni, bon dia.
I salut.
Quina alegria tenir-te aquí.
Sí.
Com estàs de cos present?
Suadet.
Estic suadet, fa calor fora, eh?
Fa calor fora.
31 graus de màxim avui.
No, jo crec que, bueno, hi ha molta humitat i jo estic empapat.
I encara no arriba ni Sant Joan, eh?
No arriba ni Sant Joan.
Ai, quin estiu ens espera.
Sant Joan.
Sant Joan et sona?
Pere,
et sona?
Pere.
Sí? A veure, a veure, a veure.
Mira.
Om?
Sí que em sona, sí. Sí que em sona, sí.
I podràs ser enguany fins quan ets aquí a Menorca, Toni?
No, fins divendres.
No, eh? Fins divendres. Divendres te'n tornes.
No, però, avam. Això de Sant Joans darrerament, per una persona de la meva edat. Mira, contaré una anècdota històrica,
compte,
molt bona.
Compte.
L'any 86, el Comitè Espanyol d'Il·luminació, del qual jo era cosa, vam fer un simposi a Girona. I per acabat el simposi, amb l'enginyer en cap de l'Ajuntament d'allà i el de Barcelona i tal, van agafar un iot que tenia en Jaume, i en Jaume, el de Girona, i van fer la travessia fins a Ciutadella.
Fins a Ciutadella. Des d'on vau partir?
No, vam partir de l'Estartit.
De l'Estartit a Ciutadella, eh?
Sí, 30 hores i mitja.
Quants éreu?
6 o 7 o 8.
6 o 7.
Sí, un iot de 8 a 9 metres, no gaire cosa. I mira com anaven les coses, que arribàvem a Ciutadella un dia de matí, de matinada d'un 23 de juny de 1986, entram en el port, i a mig port, a la dreta, trobam un magnífic amarre per poder amarrar, per poder atracar el barco.
Ja, però estem parlant de fa 40 anys, just.
Però no és igual, escolta, bé.
Tot era més fàcil.
Van arribar
allà. Arribaves i aparcaves.
Ningú mos va demanar res, ni autoritat marítima, ni capatina, ningú mos va demanar res. Vam amarrar de popa i vam anar a fer les festes a Ciutadella, que encara s'hi podia anar. Ara, per lo que veig per televisió, P3 i companyia, no pots posar ni un peu, perquè els barcos aquests d'Alcudi a Ciutadella es veu que no aturen. Fan nada i tornada, nada i tornada, nada i tornada. I on es posa la gent, on es fica la gent, on es fot la gent? Per tot. Per tot.
I en canvi, fa 40 anys, vau arribar 6 o 7 amics.
Sí.
Amb la barqueta.
Bé.
El primer forat.
Bé. A
us
prop
veu
de la... Allà. Bé. Del resto. Molt bé. Això ho expliques ara i t'hi diuen que si estàs boig, que si hi ha caviles, que si fas cadufos, que si ja no saps el que dius. Pues és autèntic. Ara, a partir d'allà, hi ha qualque vegada a fer unes coses puntuals, però des de la tele, que jo no som massa amant de la tele, s'està molt bé, està molt bé.
Però, abans, siguem justos, sí que hi ha més gent, però l'essència de la festa es manté intacta, Toni.
Sí, però multiplicat per 100. I l'essència de la festa no és que hi hagi 70.000 persones damunt Ciutadella. No sé
quina és l'essència de la festa per tu?
Per jo, l'essència de la festa, com totes les festes patronals, corresponen a que els municipis tenien una forma de celebrar. Bàsicament eren unes festes d'origen entre militar i religiós. Jo de sort no sé gaire. I tenim que anar molt vius amb el tema dels protocols de les festes, perquè te poden pentinar, sobretot a Ciutadella. Les altres bandes són una mica més tolerants.
Pentinar és un eufemisme, eh?
Sí, sí, si pentinar en escalps, com jo, sí. Uau! Bé, va, dit d'una altra manera. Que cada poble té les seves festes, que comença Sant Joan, acaba molt, però ara s'ha afegit, jo no sé des de quan, un Sant Nicolau, que diu que tanca les festes en clau.
Mm, efectivament.
Però a part d'això, això és molt nou, eh? Això és nou. No, no, això no és de l'edat mitjana, no, eh? Ni del segle XVI, XVII, XVIII, no, no. No t'enganis.
El que no és nou és tota aquesta estructura, de les festes de Sant Joan, bueno, ser senyor, ser capellana, pagès de tramuntana, pagès de migjorn.
Bueno, sí, sí.
Has vingut molt ben documentat. Bueno, com que... En llistes de noms, m'has d'explicar un poc què és tot això que portes avui, Toni.
Tu coneixes llistes, perquè ja que fem genealogies...
Genealogia...
I tenim 257.000 fitxes documentades. Jo no entraré amb els protocols ni amb l'essència de la festa, perquè no és cosa meva. Però sí que te puc dir, per exemple, que el primer president, perquè s'ha de ser de xerrada dels caixers senyors relativament modern. Torno a dir que relativament modern en el sentit de que les festes són de l'edat mitjana. I no es tenen que enganar. I que Sant Joan no era l'únic sant que tenia una confraria. Ara és la més important, però n'hi havia moltes més, segons m'han explicat. I que competien. I el nom de caixer sembla ser, m'han explicat també, que ve de que eren els que portaven la caixa per anar a recollir els doblers.
Ah, la caixa.
Per la seva confraria. I el que du una caixa és un caixer. Vull dir que... per aquí em sembla que anem bastant bé. Però... hi ha uns estaments en aquestes festes. El primer és qui la presidia, que ara diuen es caixer senyor o es caixer noble. Bueno, és molt relatiu, perquè... De noble, no sé, el primer que tenim documentat és Emil... faré un incís.
Digues, digues.
Per les tipologies, per els personatges, per les entitats. Hi ha un personatge que només surt una vegada a l'any i no es repeteix, que et somo desbé. Que ja m'ho disfressat de bé, com Sant Joan, que li parlaven un bes a becoll, que diuen,
sí.
I el passegen per tot això amb un que l'ajuda, un aixecador, em sembla que li diuen, o cosa semblant, que l'ajuda per el seu, perquè només faltaria que tingués, que potser ser bé ell de Montescoll. Aquesta expressió becoll, dua becoll, podria ser que vingués de per aquí, dues es ve en escoll.
En escoll.
Pues el primer que tenim...
I canvia cada any.
Deies. Canvia cada any. Mm. Canvia cada any. I està la pagesia, i aquest ve, a part de que el renten molt, i li posen molt de fils i moltes vetes i moltes coses, es veu que és el premi que té, els honoraris que té l'home del ve, que és el passeig descalç per tot Ciutadella. Però, i aquest és un any, un ensany. El resta, menys un que serà el darrer que parlarem, són bianuals. Si hi ha el caixer actualment senyor...
Els bienis, que en diuen.
Els bienis. I cada dos anys baraten o substitueixen el caixer senyor, el president de les festes, que baraten la capellana, és a dir, el clero, la representació del clero, baraten també, com has dit tu molt bé, els caixers fadrins, que són menestrals, en realitat...
Menestrals.
Menestrals d'ofici.
Tant el caixer casat com el caixer fadrí.
Sí, clar, un és casat i l'altre és fadrí, però són de vila, no són de la pagesia. I tenim el pagès de la pagesia del nord i del migjorn. No del poble del migjorn, sinó del mediojorn. Bé, però n'hi ha un tercer, un altre element, que per jo és importantíssim, que és el fabioler. El fabioler no té aquests condicionants temporals. El fabioler és, en el fons, un funcionari municipal s'encarregat de antigament, saps que deien, de llegir les proclames des balles o de qui fos. Sí, és un funcionari, és un municipal. No funcionar en el sentit, a vegades, dolent que li donem de no fer res. Aquest pobre sí que bufen i suen també dos dies seguits dalt d'un asa. S'as el deixarem de banda. L'actual és en Sebastià Salort Begú, que va començar a bufar i a tocar el tamboril l'any 1990.
Déu-n'hi-do.
I exceptuant un bieni, no sé, de fa dos o tres bienis que va estar malalt, el van substituir entre dos, ell torna a sortir. És a dir, que ell, amb un impàs d'un bieni, du del 10 més 20, 36 anys, que seran 34, damunt una somera, segurament, tocant el flabiol i tocant el tamboril. I aquest és un personatge que és el més fixe de tots. Un cop, primera, té que saber tocar el fabiol.
Important.
I l'altre, sí. I té que ser capaç de col·locar damunt d'una somera. Que li du un pobre home també, que no té nom, però aquest és que l'acompanya i mena la somera. I això a tots els pobles. Això és un càrrec, diguem-ne, és una afició, una feina... Molt cercada. Normalment també dura molt de temps fins que no poden més d'aguantar i estirar la somera, amb el cas de Zita.
Has o somera, Toni?
Jo no ho sé. Jo diria que és més bé somera, diria, perquè són més tranquils, més pacífiques. Els ases a vegades tenen més tendència que brutatxe.
A fer l'asa.
Sí, però bueno, jo me'n record que el castell me sembla que fa el que... Tenen, mira, en Marmot, tenim el Marmot, el nostre... Bé. Que una vegada amb en Mevis Dinero, que deien, que el vaig conèixer molt bé, en Mevis Triai, que saps, es va morir. Va tenir un infant i va quedar en terra i corrents se'n va anar a cercar una altra asa per assistir, perquè clar, es fa violer, va damunt una asa. Diguem-ne que és poc solemne, però menys solemne encara és anar a peu. Estem d'acord, no?
Estem d'acord. Jo... Qualsevol mitjà de transport és més solemne.
Més solemne, encara que sigui un asa.
Exacte.
Que és un transport molt humil. Diuen que a Girona, van explicar, el bisbe Contentre el fan entrar dalt d'un asa. Ho van dir, jo no ho he vist en això. Per recordar-li que té que ser humil. Perquè a cavall ja poden entrar uns altres. El bisbe a Girona entrava dalt d'un asa.
D'en Sebastià, Toni, n'has pogut fer un poc de genealogia?
Sí, mira, podíem fer una cosa, l'hem fet de tothom, però si qualcú està interessat, tant de Ciutadella, especialment avui de Ciutadella, que li interessi saber què sabem d'aquesta persona genealògicament, es pot posar en contacte amb vosaltres.
Al WhatsApp del programa.
Al WhatsApp del programa.
Quin és, Jordi?
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986.
I ara tu, Toni.
628-746-986.
Perfecte.
I és que enviï una demanda, mirarem de fer-li un abret de lo que tinguem, de 4, 5,
luxe,
6,
eh?
8 generacions. Tornem a els queixets senyors, que és el que deia.
Exacte, perquè tens una llista i comentaves que el que està al capdamunt de tot és de l'any 1565, i com es deia?
Que havien passat 8 anys de Sant de la Desgràcia.
Efectivament, l'any 1558.
I es deia, estem l'hem apuntat, del 65 al 61, i van ser 3 anys en aquest cas, un tal Joan Vell, que era ciutadà.
Què vol dir que era ciutadà?
Era ciutadà. No era esclau, ni era...
Quines altres opcions hi havia?
No ho sé.
Aquella època?
No t'ho sabria dir, però d'aquí, per exemple, podia haver ciutadà, podia ser cavaller, que jo ja tenia... Ja que era gent de cavall, gent que tenien que posar un cavall al servei del rei per la defensa de l'illa. Podia ser donzell.
Donzell?
No t'ho sabria dir, tampoc, en aquest moment, que jo supos... que era un ciutadà jove, no ho sé. I a partir del...
No hi havia noblesa encara.
No, la primera noblesa és en Gabriel Esquella Gomila, de l'any 1646-47, aquest bieni, que aquest joc consta com a noble.
El primer noble de la llista, eh?
Sí. El segon és en Rafael Esquella, també d'aquesta mateixa família, també era noble, i així podem anar fent fins que qualcú ja posa que és baró, qualcú ja posa que és marquès. En temps, per exemple, del 71 al 72 i 73, 73, 3 i 74, sí, del 71 al 74, va ser un regidor.
Ah, mira.
Posa regidor, no és baró ni és duc, com va ser el 76-77 de segle XIX, amb Martorell Fiveller, Comte, en Olives Olives, i Salors, i Saura. Bé, hi ha una cosa que...
I enguany Ignasi Saura Sánchez.
Exactament.
Ignasi, eh? Saura, un linatge de pes, eh?
El que més vegades ha sortit amb això. 34,
és el que més vegades?
34 vegades.
34 vegades.
Sí.
Algun altre llinatge que hi aparegui molt en aquesta llista magnífica que
has
dut aquí a l'estudi?
Olivar.
Olivar.
Que en surten, en principi, 24, Olivar.
Esquella has dit antes també...
Olives 23, que no és la mateixa. I l'Esquella, espera, t'ho diré.
Esquella hi surt molt, també, eh?
Esquella, espera, no sé si ho comptes. Sí, 30 vegades.
Per tant, Esquella és el segon, després de Saura.
Després de Saura.
Sí, Saura, Esquella, Olivar i Olives, que Olivar i Olives eren branques diferents.
Són diferents, són llinatges diferents, de noblesa, ja.
Molt bé, i qui vulgui un arbre...
Que l'encarregui.
Que l'encarregui.
Vull dir, sense cost.
Sense cost?
Sense cost. Com a molt, una canyeta, una cosa així, però sense cost.
628-746-986.
Toni, què hi tens per fer aquesta setmana aquí a Menorca?
Bueno, aclarir temes personals.
A banda de suar, eh?
Temes personals.
Temes personals.
Demà un dinar en el blocau de la mesquida. Vull anar a Ferreries a fer converses amb en Toni Guas. Ja està.
El nostre pla és anar avui a la Cavatina, amor, perquè hi ha una xerrada que es titula Què passa amb l'aigua a Menorca, mites i realitats, amb Ernest Fortuny, que és mestre, cofundador de l'Escola de Natura de Treballuja i col·laborador en diversos projectes d'agricultura ecològica.
On es fa això?
La Cabatina. Està a Mo, ara no et sabria dir el carrer de memòria. Duc de Crillon.
Aquell de 1782.
Qui canta un qui xiula, un qui sona, es conjunta pop en vi que xala. Si haguessin pagut fer tres setmanes, ja està clar que dos...
Toni, va, acomiada tot el programa avui, que estic molt sol.
Bueno, bé, val més sol que mal acompanyat.
Que no és el cas.
No és el cas,
no és,
però
gens el
ho
cas.
Tinguis tot present. Bé, que comenceu molt bé les festes, amb seny i alegria. Anava a dir no poca pomada, però Ciutadella no es pot dir. Poc gent en llimonada, just, i tot el dia farà un any.
No me gusta hablar por la tele.
I d'estar de sort, perquè això és ràdio, no és tele.
Qui diu això?
Qui ho diu això?
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia. Ja arribats als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya de Palma, l'expresident del Parlament, Balti Picornell, està citat a declarar com a investigat per presumptament haver insultat el diputat per Vox al Congrés dels Diputats, Jorge Campos. S'enfronta a un delicte d'injúries